Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I com que totes les coses tenen la part bona i la part dolenta, com us dèiem, els cotxes actuals passen menys vegades pel taller, com ens ha dit en Paco, els cotxes actuals, si un s'hi porta mínimament bé, poden durar molt de temps, els cotxes actuals gasten menys benzina, gasten menys gasoil, rendeixen bastant més, etc etc. Però quan els cotxes actuals s'espatllen, aleshores hem de creuar una mica els dits, perquè això és bastant car, eh?
Bueno, car i és el pa de cada dia. És molt global i ens estem trobant molt i moltes vegades... A veure, el cas nostre jo em considero un taller de poble, un taller que podria ser un metge de capçalera. Coneixes el teu client, coneixes la seva vida, coneixes pues, que ho estem passant malament tots i veus vegades que hi ha situacions que dius, bueno, com puc ajudar jo aquest home? Perquè a vegades intentes ajudar. Això jo recordo la primera època que jo vaig començar el taller, podies fer un favor, podies ajudar, podies fins i tot amb un martell i un filferro li podies solucionar un problema per arribar a Barcelona. Però és que avui en dia és que és implantejable.
Estem parlant en aquells casos en què veritablement el cotxe es necessita i si no passes per aquella reparació aquell cotxe no el podràs fer funcionar.
No, el cotxe és...
No hi ha pedaços, per dir-ho així.
Una pedra que està allà morta. Pues, i clar, pensa que l'electrònica ha envaït el món de l'automòbil. Vale, ha envaït tots els sectors. Perquè podríem comparar, vale, tu compres un ordinador,
sí, home,
un PC,
o se'ns espatlla.
Al cap de 4 anys s'espatlla, te'n vas a la xalleria, et llences i compres un altre. Vale. De quan estem parlant? Entre 400 i 800 euros.
Sí, en un món que es va desvaloritzant, perquè ara comprar un ordinador amb les mateixes prestacions que fa 3 anys és més econòmic que fa 3 anys. I si algú se li espatlla un microones, patada un microones i un microones no, tal.
Però és que el tema del que estem parlant és totalment contrari. O sigui, cada vegada tot és més car i cada vegada tot té menys solució. O sigui, és que arriba un moment que jo crec que els fabricants de vehicles no estan pensant en què li passarà en el futur en aquell cotxe. Perquè l'altre dia m'explicava un company que s'ha comprat un model de vehicle i amb accessori portava unes rodes. Resulta que aquelles rodes no es podien muntar amb aquell cotxe perquè feia malbé la mecànica. Diu, bueno, a veure, com ho expliques això? Si tu compres un cotxe, la pròpia marca t'ofereix amb opció un tipus de pneumàtic i llanta i resulta que al cap de 6 mesos has desfet el cotxe del tren de davant al tren de darrere i suspensió i coixinets.
El que passa és que avui ens planteges un tema que no té, clar, des del punt de vista del mecànic, aquí sí que no hi ha solució possible. O passes per pagar la reparació o...
Però a vegades ni pagant. A vegades, en aquest món, menys una cosa tot té arreglo. Però és que ara ja afegiria dues. Perquè moltes vegades sí que tens els diners. Diu, vale, vull això. L'altre dia em venia un senyor client d'un SAP, que sí. Té el SAP dipositat amb una SAP, i que aquest cotxe és per llançar. Diu, si aquest cotxe té 3 anys, se m'ha fet malbé la centraleta, no trobo centraleta enlloc, quina solució em dones? Cap. Clar, ens va vindre a nosaltres perquè com som de la Casa Bosch...
La SAP que ha entrat en fallida i que és una marca que té tots els números per desaparèixer d'aquí ben poc, però bé, en fi.
Bueno, sí i no, perquè els xinesos ja estan a sobre.
Sí, però ja veurem com.
Però,
en
clar,
qualsevol cas, ve d'aquí un client que es va comprar un cotxe que val uns diners, perquè és un cotxe, diguem, car, amb una certa de categoria, i que al cap de 3 anys de tenir aquest cotxe...
No pot reparar. I quina solució se li pot donar? Difícil, difícil.
Pregunto al mecànic, que vosaltres teniu contacte amb totes les empreses, hi ha una normativa que obligui les empreses a tenir estoc?
Sí, però s'hi ha fet fallida.
Sí, però vull dir...
És igual.
És igual, però no pot emparar ningú a un client? No.
No. O sigui, l'empresa mare ha fet fallida. En qui reclames? O sigui, una cosa
ni,
seria...
Ni a l'asseguradora, Paco?
No, però és... O sigui, tu imagina't que aquest cotxe necessita un trasplantament. En aquest cas, una centraleta.
No, no. Ja, si, no ja hi ha
un, si, si no hi ha un donant... És trist, però és que no... Mm-hmm. Si el funcionament d'aquest cotxe fos tot elèctric i mecànic...
Sí, home, però vull dir...
Amb un pont, amb un cable, amb un interruptor...
Ningú pot compensar aquest client per aquesta pèrdua ni la segura...
No. O sigui, l'asseguradora... Tu quan fas una assegurança...
Estem parlant d'un cas que no és els casos, eh? Perquè, evidentment, no, però hi ha moltes marques al món, no totes estan en fallida, però...
Però es va donar la Rover va fer fallida.
Una altra marca que va fer fallida.
I encara estem arrossegant, perquè cada vegada que entra un vehicle d'aquests al taller...
Sí, que n'hi ha uns quants que volten per Sitges, com a mínim.
Dius, bueno, mare meva...
Com acabarem?
D'on trauré jo la peça que necessita aquest cotxe? Si la trobes bé i si no, no n'hi ha. Jo he vist llançar dos ja per falta de peces. Un li faltava una porta, no hi havia porta. I el cotxe estava...
Impecable.
Flamant. No hi havia porta. No n'hi ha sense porta, no posava allà una porta de fusta.
Sí, no, està clar.
I està la cosa... Per això és el que deia. Hem avançat o no hem avançat? Sí, les marques punteres, amb diners, no hi ha cap problema. Però clar, s'ha pensat realment en l'usuari d'aquest cotxe? Jo crec que no, perquè... I et dic, torno al que deia abans, antigament tu podies fer un favor amb un cable,
amb cotxes que eren...
El que vulgarment se li deu una xapussa, una panya...
Sí, sí, bueno, amb cotxes que eren pura mecànica, vaja.
Sí, però és que ara una centraleta, que al principi les centraletes eren grans com un portàtil, després van ser com un portàtil d'aquests...
Sí, i ara deuen ser com una caixa de tabac.
Sí, més o menys, un cotxe normal... Això ja ho he dit en altres programes. El que menys porta 5 o 6. El que menys. Ja si agafes un gamma alta, pot portar 30, de 30 a 40. Mm-hmm. Totes aquestes centraletes van connectades amb una xarxa entre si, o sigui, comparteixen informació. Si una falla, el pont d'informació s'està trencant. Llavors el cotxe està treballant en una fase d'emergència, que és el cas que tinc ara al taller. O sigui, ara mateix el tinc allà. I, clar... Fas les comprovacions, connectes la màquina, et diu una sèrie d'errors, comproves i arribes a la centraleta. Mires el preu.
Què pot valer una centraleta? Pues, entre poc i molt, què?
Entre els 800 i 2.000 euros.
El més barat, 800?
El més barat, sí, sí. Com li planteges tu a aquella persona...
Dir, miri, que... val això 800 més la mà d'obra, òbviament,
i més programar-la, perquè moltes actualment moltes venen buides
d'informació. El que sigui, hi ha una reparació, dic, sí. Tu surts del taller i hauràs pagat sí, 900 però, euros, sí, el mínim, per perdre.
Però és que resulta que aquell cotxe té les rodes malament, vale? I s'han de posar rodes. Aquest cotxe s'ha de fer manteniment de distribució i corretges perquè estan malament. S'ha de fer el manteniment de motor i l'embrac està a punt de caure. Doncs dius, mare meva, com plantejo jo això? A veure, perquè els metges bons són els que quan vas, està molt maco, eh? Ui, que bé que el veig. Aquest és el metge bo. El metge aquest diu que estàs fotut, que no fumis, que no beguis, que... I és el metge dolent. Llavors, aquí, si tu li dius tot això, ets el mecànic dolent, no tornaré mai més, i a sobre parlen malament de tu. Si li dius, no, el teu cotxe està molt bé, que estàs enganyant. Llavors,
clar que si un cotxe té tot això, haurà viscut una vida bastant dura, un cotxe amb tot això, no?
100.000 quilòmetres. 100.000 quilòmetres abans amb un cotxe era inviable. Però és que ara, el que menys, 150.000, 200.000, és que va per aquí.
I abans hi ha molta gent que en feia 100 i 150 i 200.
Sí, però amb 200.000 havia desmuntat el motor 3 vegades.
Sí, no, o l'havia desmuntat en més d'una ocasió. Sí, ja donava per entès que havia canviat.
I havia fet embrague 3 vegades. Però és que un cotxe d'aquests en 120.000 quilòmetres, jo he vist cotxes en 120.000 quilòmetres que han canviat l'oli una vegada, o dues, o cap.
Doncs anem al que ens deies.
Les rodes no les han tocat, els frenos no les han tocat.
La tecnologia ha permès que els cotxes hagin de passar menys pel taller, però quan hi ha una avaria d'aquestes característiques, la clatellada no te la treu ningú.
No t'escapes, clar, perquè llavors...
I si no pagues això, aquest cotxe no funcionarà més.
Clar, i són avaries en cadena que dius, és que des que m'han tocat, és que m'han fet...
I no fa allò que feia.
És que és en cadena, o sigui, és que va caient en cadena, és com els sorolls. Els sorolls.
Jo no sé per això, Paco, si això és mal de molts, perquè és clar, vagis al taller que vagis, la centraleta val el que val.
No, és mal de...
Dic en el sentit de que compris el cotxe que compris.
És mal de tots i tots els mecànics opinem igual.
Està clar que hi haurà cotxes que la centralita valdrà 3.000 euros i hi haurà cotxes que la centralita en valdrà 800. Però tots els cotxes van amb uns elements que...
Tot va governat per una centralita.
Que en cas de fallar, i si falla molt, és a dir, si s'ha de canviar, la reparació pot costar preus veritablement bastant inassumibles per la majoria de butxaques.
Sí, sí, no, no.
O inassumibles en el sentit de que aleshores gairebé resulta que la reparació d'una centraleta gairebé importa un percentatge respecte al preu del cotxe, que esclar, dius, home.
Clar, és que tal com està el mercat avui en dia, tot va relacionat amb la matrícula del cotxe. O sigui, el valor real del cotxe, el DNI del cotxe... seria la matrícula.
D'acord, és a dir, no és tant si ho tens més ben conservat o més no, si tens un quilometratge i la matrícula és tal, això és el que va.
Ho demanes la matrícula, després pots afegir o restar, però,
sí, sí.
Però bueno, el patró és la matrícula.
És la matrícula.
Llavors, clar, un vehicle amb 10 anys ha perdut tot el valor, a no ser que sigui un vehicle de molt alta gamma o un vehicle especial, però un vehicle normal de gamma mitja, en 10 anys, vagis on vagis, ha perdut tot el...
Sí, sí. O sigui, per portar a desballestar, vaja.
No, desballestar no, perquè et fa el servei com si fos un cotxe nou, que sí, és el que sí, diu sí. Molta gent. És que aquest cotxe per mi té 10 anys, a mi em anava perfecte, a mi em portava tot arreu, anava met de vacances,
aquí,
anava
aquí problema.
I ara m'he quedat sense, i jo no puc comprar un altre. I hi ha gent que diu, no, és que el vull arreglar. No, és que no l'arreglis, perquè és que tens això, tens allò, tens l'altre. Suma. El valor del cotxe quan és X... I si sumes tot això és X més algo. És inviable. No, però és que jo vull el meu cotxe. No sé què ha passat. I l'has d'intentar desviar-lo. El meu interessa comprar un cotxe de segona mà, amb una garantia i un cotxe més actual. Perquè hi ha cotxes avui en dia de segona mà amb 4 i 5 anys.
Però esclar, ens ho presentes d'una forma, com si
que
ens diguessis...
Que van contra meva, eh? Que van contra meva, eh?
Ho dic en el sentit de que compris el cotxe que et compris, entres... d'alguna manera, tot i que les marques ofereixen, òbviament, les garanties que ofereixen, etc.
La marca ofereix la garantia que obliga la normativa, que són 2 o 3 o 5 anys o el que signis. Vale. Però quan això s'ha acabat, tu no pots anar a reclamar a ningú. O sigui, hi ha gent que diu, és que té 10 anys però té 1.000 quilòmetres. És igual, més on vulguis. Sí. La garantia és perquè durant 3 anys facis els quilòmetres que vulguis.
I això de la centraleta és una rifa? Tu pots tenir un cotxe durant 15 anys i que no hagis tingut mai problema, cap ni un?
O 20 anys i no
passar res. I que en tinguis un que al cap d'un any la centraleta ja te l'hagin hagut de reparar.
No. Comprar-lo, sortir del concessionari al cap d'un quilòmetre, tindre problemes.
Però clar, cotxes amb mala sort abans, ara i sempre, no?
Mala sort, cotxes, persones, i tot, tothom ja estem dins del bombo.
Curats d'espans, no? Dins el bombo. Hi ha coses que són de rifa, no depèn de marques, sinó que...
Quan toca, estem en una... zona propensa a problemes electrònics, tenim la humitat aquí, és que és el pa de cada dia, i el gran enemic de l'electrònica és la humitat i els canvis de temperatura. Aquí tenim uns canvis de temperatura molt grans i sol, fred, es produeix condensació a l'interior de les centraletes. Ara la majoria són híbrides, venen banyades tot el sistema electrònic com una gelatina.
Per evitar precisament
per
això?
Per evitar la condensació, perquè les soldadures es rovellaven i arribaven a
cremar-se. Una qüestió que no sé si pot ajudar o no allò a preveure coses. Com podem saber si la centraleta del cotxe no falla? Hi ha moltes maneres? O el cotxe no arrenca? O el cotxe es comporta malament? O el cotxe no respon com hauria de respondre? O què passa?
Pot arribar a fer coses rares. Se't poden encendre llums rares, se't pot encendre la llum d'avaria, anar a buscar l'avaria i no trobar-la.
És a dir,
coses als intermitents i no anar...
Coses erràtiques d'aquest tipus poden identificar un problema amb la centraleta del cotxe.
Sí,
d'acord.
Sí.
Això no sempre... pot acabar amb la substitució de la centraleta, sinó que a vegades, què? Reprogramant-la? És a dir, abans de canviar-la hi ha encara algunes estratègies per poder salvar la qüestió?
Bueno, hi ha...
O sigui, és a dir, no sempre d'acabar això hi ha un protocol.
Hi ha un protocol, o sigui, la centraleta és quan arribes a dalt de la piràmide i ja
només...
I ja només
és a dir, jo puc arribar amb el cotxe i dir, Paco, mira, el cotxe se mengen, les llums se m'apaguen, no sé què, no sé quantos... Molt bé.
I potser tens un terminal fluix que està fent mal contacte.
És a dir, no tot acaba amb...
No.
El protocol... El protocol què marca? És a dir, tot un seguit de comprovacions per veure...
El protocol comença per comprovar els bornes de bateria, que ningú li dona importància. Però és que el més important perquè funcioni un component electrònic és la seva alimentació. O sigui, començar pels bornes de bateria. Moltes vegades la gent fa fabriculatge, munta els bornes, i aquí acostumen a sulfatar-se molt. Estem parlant de la humitat, canvis de temperatura. O sigui, el terminal de bateria i el borne han d'estar lluents, sempre. Ben nets
i ben collats.
Vale. A partir d'aquí ja comencem. Del borne negatiu hem de tindre bona massa a la carrosseria i bona massa al motor perquè el circuit pugui tancar-se. Si no, no tancarem el circuit. Llavors, moltes vegades hi ha cotxes que passen per reparacions de carrosseria, que es desmunten coses, i hi ha
i a l'hora de tornar
un petit cable, ai, aquest cable on va? Ah, bueno, mira, taparem aquí sota l'alfombra, que no pot sobrar mai ni cap cable ni cap cargol. O sigui, tot té la seva posició. Llavors, moltes vegades estàs buscant un fallo a la part del darrere i l'origen l'origen no ve d'allà.
Pot venir d'una bestiesa com aquestes, que en un cotxe de fa 30 anys, diguem-ne que si no estava connectat al cable, el cotxe tirava.
Agafava la massa per una altra banda.
Exacte, o el que sigui, o podies agafar una enrampada, però el cotxe d'allò. I ara, si un aspecte com aquest, que pot semblar tan anecdòtic, no estava considerat, el cotxe pot no arrencar, senzillament perquè un cable no està collat en el seu lloc.
O es pot encendre una llum d'arribac. Un cas molt comú, que segur que s'ha trobat molta gent, és la llum d'arribac encesa o la de pretensors de cinturons encesa al quadre. I és tan senzill...
Permanentment com... encesa, vols dir?
Sí, o s'encena avui, s'apaga...
D'acord, la de l'herba que la dels cinturons de seguretat.
Què es passa? O sigui, els seients, tu els...
Pots tirar endavant, te'ls col·loques en la posició que...
Són abatibles... O sigui, tot aquell moviment, els cotxes... El sistema d'airbag i de pretensor de cinturons, els connectors estan a sota el seient. Llavors, el lloc més humit, més brut i on s'acumula tot, on és? Sota el seient. Si algú està bevent una Coca-Cola o aigua i cau, on va parar?
El seient.
Tot va parar allà.
Llavors, sí, que el seient és moltes vegades, però alguns cotxes com sota el llit, oi?
Sota, el que no es veu...
Tot allà surten ampolles perdudes allà on tal.
O alguna estrabada al cable o amaga sota el seient i pues, una petita estrabada del cable que hi ha sota ja tens la llum de l'airbag encesa. Què, has de canviar l'airbag? No, me faltaria, però has de connectar la màquina i la màquina t'indicarà.
Sort que qui t'escolti deu pensar, ui, tant de bo tot fos això, no? Perquè més d'un deu arribar al taller i deu pensar, ai, que només sigui això, que només sigui...
És que actualment tu vas a la ITV i com tinguis la llum d'airbag encesa
No passes.
Antigament donaven... Però és que ara una llum d'airbag al quadre o encès implica no passar l'ITV. Això és molt greu, eh? És tan greu no passar l'ITV per portar-la, però és que moltes vegades apagar aquell llum és... Bueno, pot ser una odissea, eh?
D'acord. Pots tenir l'airbag bé, és a dir, pots tenir tot bé, però que tot vingui per un contacte defectuós.
O per aquest contacte fer malbé la centraleta, perquè com allò està amb la vibració salten petites espurnes i les guspires aquestes que salten, pot fer malbé una centraleta i no passa l'ITV, i estàs parlant d'un cotxe...
D'acord.
I això, demanar una centraleta d'aquestes són...
D'acord, suposo que el problema, per tant, i tornant a l'inici, és que moltes persones veuen com el seu cotxe continua sent nou, ben conservat, es manté bé, el tindrien un any, dos anys, tres anys, quatre anys més, com a mínim, i més en aquestes circumstàncies.
I no el poden tindre.
I no el poden tenir perquè hi ha un problema en la centraleta que us obligarà a pagar 1.000, 2.000, el que sigui.
El que sigui.
I que en aquests
moments... O avorrir-lo. Pot ser un problema esporàdic que es produeix cada 10.000 cicles de motor. I això pot ser d'aquí a Tarragona...
Mm-hmm. Sí, aquelles eternes coses...
O d'aquí al Vinyet.
Que arriben, no m'ho fa sempre, ja hi som. Però, esclar, això no té més sortida. O pagues o...
Sí, però és que a vegades pagues.
Sí, i no ho tindràs. Pagues. Sí, esclar.
Miri...
Sí, però aleshores Paco, que una persona que estigui en aquesta circumstància i que el mecànic li pugui dir, home, pots pagar i que et torni a passar. Doncs què? Que
es canviï el cotxe? Jo recomano, recomano que abans de pagar... i de donar un pas d'aquests
que són importants de despesa,
és una segona o una tercera opinió.
D'acord.
Jo, en el meu cas, sempre les recomano.
D'acord.
Sí, jo arribo i dic...
És a dir, si hi ha una persona que pugui anar al taller amb un cotxe en bon estat, amb un cotxe que ell diria, doncs bé, aquest cotxe encara em pot durar més, que està nou, està per conservar, i algú li diu, aquí hi ha un problema amb la centraleta, tu creus que el millor seria, com els menges, demanar una segona o una tercera opinió?
Sí. Jo l'ofereixo, eh? O sigui, jo com a professional, quan arribo a aquell punt, dic, para, anem... que igual hi ha algú que aquell dia està més il·luminat que jo.
Uh-huh. Sí, clar. No tothom té la vareta màgica.
No, que a mi m'ha passat. Uh-huh. Que et vingui un cotxe a un altre lloc
i que, digui, mira,
i que està avorrit, això... que porta tal, i l'aixeques, dius, uh-huh, veus això? Aquí és el problema.
Sí, sí. Però és a dir, quan es plantegi l'hipòtesi d'una reparació que pot valer molts diners...
Una segona opinió.
Una segona opinió.
Una tercera.
O una tercera.
Que no li sàpiga greu pagar una diagnosi que li cobrin, no sé, 2-3 hores, perquè és que pot estalviar-se molts diners.
D'acord.
Sí, jo l'ofereixo.
I suposo que és millor que cadascú operi en confiança, no? Que el client li digui al taller, mira, et sap greu que vagi a buscar una segona opinió? I el taller li dirà, no, escolta,
no, tal. Si el taller és honrat,
li oferirà.
Li oferirà. O sigui, jo crec que s'està fent. O sigui, el que és el conjunt de tallers del que és la zona, vamos... Sí. Poso les mans...
Senzillament perquè això és un cas, com dirien els castellans, de paraules maiores, no? Quan un va al taller i no pot sortir del taller sense haver de pagar una quantitat d'aquesta categoria...
S'ha de ser clar i català, o sigui, no, si tu no veus una... A veure, si ho veus...
Sí, home, si ho
tan,
veus clar...
Tan clar...
Doncs no hi ha res a dir.
Com hi hagi un 0,001 de dubte... dóna-li una segona opinió, perquè sempre pot haver algú que aquell dia estigui més inspirat o tingui...
La clau.
No, però... diferents màquines. O sigui, totes les màquines fan més o menys el mateix. Però cada fabricant té algú guardat a la màniga que no té l'altra. I a mi em passa, jo tinc 5 màquines de diagnosi, connectes la que més fan servir la de Bosch, però clar, Bosch té uns avantatges i té uns problemes. Bosch té patents amb totes les marques i les marques hi ha coses que les tenen,
tenen reservades.
Reservades per ells. Llavors, hi ha... apartats que no pot entrar.
No.
Llavors agafes una altra màquina, una altra màquina, perquè hi ha 4 o 5, o al mercat hi ha infinitat.
I l'altra màquina potser et detecta quelcom que aquesta primera no detecta.
Entra, per què? Pues perquè la patent li és igual, perquè com entra per darrere, ja hi pots entrar.
O sigui, demanar sempre una segona opinió en aquests casos... 11 i 45 minuts, suposo que això amb un 124 no passava, o amb un 600...
Passava, però cavalls... era més evident, o sigui, ho podies palpar, però dins...
D'acord, ho podies tocar.
Clar,
el malalt es podia tocar, no?
Pensa que amb un cotxe modern, no sé si van dir una vegada, hi havia quasi 10 quilòmetres de cable elèctric.
De cable elèctric.
Intenta comprovar...
Sí, sí, però esclar, per això els cotxes moderns, quan obres el capó, dius, oi, que bonic, quin motor més maco, perquè està tot tapat no poder tocar res, no?
No.
Aquesta és la diferència. Però, sobretot, bon consell, davant aquestes hipòtesis d'avaries que puguin implicar la centraleta o components electrònics i, per tant, factures molt importants, demanar una segona opinió o una tercera opinió, per així, ja que el cop pot ser fort, almenys que estigui assegurat
i que
en el futur no hi hagi problema.
Si les tres opinions més o menys van coincideixen pel mateix camí, escolta'm, el més guapo, el més simpàtic,
el
que vulguis, però...
Però demanar, intentar... i sobretot per assegurar-se el futur, que una reparació després resulti que tampoc dongui el resultat adequat. Poder demanar una, l'opinió, la del mecànic ja es té, doncs una altra, o una tercera, si convé.
I sobretot, l'últim que m'agradaria dir és... sobretot valorar si aquella reparació
val la pena fer-la, no?
Val la pena fer-la o no, perquè generalment quan un client paga una factura elevada sempre la seva...
Sempre té aquell punt de dir...
No, ell sempre diu, bueno, m'ha quedat perfecte el cotxe, no? Bueno, ha quedat perfecte aquest component que acabes de posar. O sigui, no s'han de confondre coses, perquè si tu has invertit 1.000 o 2.000 o X, diguem X perquè és que diu una xifra X amb una reparació de carrosseria, no té res a veure que les rodes estiguin malament, ni que l'escapament estigui trencat, ni que l'embrague patini. O sigui, ha de fer una valoració del seu vehicle. Mira, Si ha de saber exactament en l'estat que està el seu vehicle i si mereix la pena
fer l'inversió,
fer la inversió.
O si aquesta inversió pot servir aleshores per pagar l'entrada d'un altre
i està segur que a curt plaç no li tornarà a sortir una
avaria d'aquestes,
perquè ara en els cotxes d'avui en dia les sorpreses són... I quan menys sorpreses millor.
D'acord. 11:47, Paco, gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí un mes.